Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Porta't una motxilla de regal i entrena't 5 setmanes gratis. Basic Fit. Go for it!
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Si són les 7, això és Islàndia.
RAC 1 Islàndia amb Albert Ong.
Avui a Islàndia el director adjunt de La Vanguardia i el director i presentador del Tu Diràs, però avui no els hem convidat com a periodistes, sinó per parlar de quan eren els reis de la nit. Director adjunt de La Vanguardia, Enric Sierra, bona tarda.
Bona tarda.
Rei de la nit.
Bueno, és una mica presumptuós això, però sí.
Disjockey, ha sigut propietari d'una discoteca i d'un bar musical a Arenys.
Correcte.
O sigui, no t'hi vas posar per poc, eh?
No, no.
Aquesta cançó, on et porta?
Aquesta cançó em porta als finals del 79, quan aquesta pel·lícula va triomfar a totes les sales de cinema i sobretot va triomfar a les pistes de ball, on tothom ballava aquesta peça, i sobretot els homes, alerta, perquè aquí, després ja suposo que ho explicarem, les dones ballen més que els homes, però els homes aquí es va llançar directament a la pista.
Aquí van sortir de l'armari, sí, van començar a ballar, però clar, correcte. Això és l'any 79, tu quants anys tens al 79?
Doncs jo tinc 17 anys.
I ja estaves...
Encara no, perquè jo sóc del finals d'any, o sigui...
O sigui, tot el 63, sí. 16 anys, a punt de fer els 17, i ja començaves de fer de disjockey.
Correcte, eh? Sí, sí, sí. A mi m'agradava molt la música i en fi, en seguida em vaig presentar amb una... De fet, no va anar així, ben bé així. Un amic d'un altre amic em diu, ostres, a tu t'agrada la música? Sí, doncs vés allà que busquen algú per posar música. I aquí va començar. El que llavors era el disjockey em va dir, va, vinga, que t'ensenyo. I al cap de, com qui diu, 4 setmanes, ja era jo el disjockey resident, que llavors no es deia així, eh? Tot això va venir després.
Ja hi anirem, ja hi anirem.
I tenies nom artístic o no?
Al final sí, perquè es va posar de moda posar noms als disjockeys, però jo no era ni el disjockey resident ni res, era l'Enric i ja està. Però llavors, com que tots els disjockeys havien de tenir nom, doncs jo era Enric DJ.
Enric DJ. En tot cas, Enric Sierra, director adjunt de La Vanguardia, rei de la nit de finals dels 70 fins a finals dels 90, propietari d'una discoteca, d'un bar musical a Arenys de Mar, i disjockey encara en actiu, eh? Després anirem també amb això. Però abans fem un canvi de música. Aquí han passat uns quants anys, director i presentador del Tu Diràs, Aleix Pariser, bona tarda.
Hola, què tal, bona tarda.
Aquesta cançó on et porta?
A la sala Parc Palladium de Sabadell, a la zona hermètica. És que mira, se m'ha posat la pell de gallina, només sentir així d'Agostino, La mort t'ho just. Al centre de la pista, jo recordo quan sonava aquesta cançó, que era l'època en què es va posar de moda els llums, hi havia el disjockey a la zona de mescles, i al costat hi havia una taula tecnològica que tu anaves tocant i s'encenien diversos llums de diferents punts de la sala. I a més hi havia les màquines de fum. I aquesta cançó és aquell moment del subidón màxim que, pa, i sonava la llum i el fum.
Podríem dir que Aleix Pariser, director i presentador del Tu Diràs, és un home de la nit fet a si mateix, diguem, va començar per baix, vas començar repartint flyers. A quina edat?
Jo tenia 15 anys i mig en les sessions de tarda, que era per majors de 16, i jo mig any abans ja vaig començar a repartir flyers al Nyap Buf, que era una altra gran discoteca del Vallès de Sabadell. Sí, sí.
Recolligots.
I després vaig anar a la sala Recolligots. Es deia Office, era un nom brutal. Què ets? Office de la Sal. I recollies gots, et regalimaven els gots bruts pel braç perquè els havies d'aixecar amb una safata pel mig de la pista, la gent et fotia cops. Era molt ingrat aquella feina. Entraves a dins, a la zona privada, on hi havia un rentaplats, que era horrorós. Aquell rentaplats s'espatllava cada 2x3 i, clar, t'havies de buidar els gels, les palletes de plàstic, les llimones que els hi fotien als gots o als combinats. I llavors, posar els gots boca avall, ficar-los dintre el rentaplats, on... Llavors l'altre, ja estaven els altres gots que estaven nets, els posaves en una altra safata, els portaves a la barra perquè s'acabaven els gots. Era realment ingrata aquesta
però
feina.
Però com el futbol hi ha caça talents, no? I aquests que ho veuen tot, i llavors de Palladium van dir, calla, que aquest tio, escolta'm, aquest no només recull gots, no només reparteix flyers, té pelica, presenta bé els actes, que vingui cap aquí i el fitxem amb contracte, llavors, i així, per treballar tota la setmana de relacions públiques de Parc Palladium. Tornarem a Parc Palladium, tornarem també a Arenys de Munt. Arenys de Munt o Arenys de Mar?
Arenys de Mar.
Arenys de Mar, aquesta discoteca i pub musical que tenia l'Enric Sierra, el director adjunt de La Vanguardia. S'hi afegeix, deixeu-me un tercer home, expert en la matèria, que completes una mica el triangle de la nit de Catalunya, Arenys de Mar, Sabadell i Arbúcies. Fel Feixedes, bona tarda.
Bona tarda, aquí estem, per parlar de la nit.
Clar, però vull dir... Tu també havies tingut un bar
musical. Jo també havia tingut un bar musical. Val a dir que avui estic molt sorprès. Perquè, quan m'heu dit, parlaríem de la nit, i vale, perfecte. Jo m'imaginava ser tres dròpols en aquesta taula, no? Els que ens hem dedicat a la nit. No?
Una mica ho som, també t'ho diré.
Però, clar, a nivell d'imatge...
La sorpresa és per a l'Eix Peris, eh?
No, ben bé. Que també, perquè, clar, sense la nit, un programa d'esports, un tio, no?, que l'imatge sempre que tenim, un periodista d'esports, un tio que es cuida, que és molt esportista, bam, i de cop i volta, sense explicar això, dius, hòstia, també ha passat per aquí. El que em sorprèn és l'Enric Sierra. Clar, vaig a tertúlies, escolto tertúlies, i de cop i volta dir-ho, DJ Enric, sí, dius, sí. Bueno, tots tenim un passat, no? Vull dir que
tots llavors... tenim un passat i també un present.
I un present, sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. I per tant, és allò que dius, la nit és molt ben parida, perquè al final t'acabes trobant tres en una taula que segurament no haguéssim dit mai, i en canvi... No, hem compartit, suposo, moltes vivències, perquè la nit és molt especial.
Que és el que passa a la nit, no? Que t'acabes trobant gent que no t'ho esperaves en llocs. Fel, posa'm una cançó que tu traslladi, pel motiu que sigui, al barroc. A veure.
Doncs aquesta, per exemple, que sona ara, per mi és... La reina de la nit.
Hòstia, no me l'esperava aquesta, eh? Pensava que em posaries d'aires estrets.
Aquesta cançó... És la cançó que en una nit va arribar a sonar 25 vegades.
En una sola nit, eh?
En una sola nit. Aquesta cançó, durant no sé quants mesos, tenia atrapat a tot el poble. Era una cançó que el bar musical era, al final, un graig, tot amb llums i una barra llarga de punta a punta, i des del carrer de la barra el meu soci i jo controlàvem tot. Llavors teníem dos o tres nois o noies, depèn de les setmanes que ens ajudaven, però des d'allà ho controlaven tot. I quan jo veia que al fons del local un grup de noies es posava la jaqueta per anar a la competència, jo mirava el disc i deia Spice Girl, i posava aquesta i veies...
I entraven.
Xerraven un moment, es tornava a treure la jaqueta...
No pots marxar si et posen Spice Girl.
I elles es quedaven, i 5 o 6 dròpols venien a la barra a veure. I llavors era, aquesta cançó generava... Al cap de 10-12 cançons veies un altre grup que es posava la jaqueta... Tornàvem a posar aquesta cançó i va ser molt bèstia aquesta cançó. Això era màgic, això era màgic.
Doncs
cançó.
Jo t'he de dir que jo tenia prohibit repetir una cançó a la nit.
Totalment d'acord, a part Palladium.
No,
totalment.
Correcte. I a més, jo he ensenyat a molts
disjoquis
que no es pot repetir una peça a la nit,
segur que no.
A no ser que sigui en cas d'urgència i d'última necessitat.
Oh, que marxi el públic, doncs, és urgència i necessitat.
Tu pensa que Arbúcies, o sigui, Arbúcies som els que som. Llavors, si a la nit sortien 300 persones i estaven al nostre bar, cada cop que em marxaven era una derrota. Era això, era constantment era això. A la cabell que s'obria la porta... I vinga.
I en comptes del barroc,
per
era el bon
tot,
avi, no?
Hi havia el negoci, per sobre de tot.
No, però això que diu ell és veritat. El que passa és que, en el nostre cas, utilitzàvem altres músiques que sabíem que hi ha 50 hits, no? Que dius, aquests són infal·libles, i llavors... utilitzaves un d'aquestes bales.
A veure, per exemple, tu mateix...
Actualment? O,
no,
o
no, en aquell moment, una que diguis, mira,
doncs mira,
també funcionava aquesta.
Doncs mira, en aquell llavors, del 79-80, era aquesta.
Home,
tu posaves això al cap d'any i ja està.
Però és que aquestes eren dels hits al barroc als anys 96 i 97. O sigui,
home,
Bonnie M... Ho ha
sobreviscut.
I tant, i tant. I hi havia l'altre, el Daddy Cool, em sembla que es deia, que quan sonava aquella línia de baix, la gent es tornava boja. I era dels temes que també feia que la gent es tragués la jaqueta i es quedés.
Sí, clar, sí. Això estem... Ara hem començat això a finals dels 70, que és quan l'Enric Sierra entra a fer de DJ a Arenys de Mar. Clar, això dura pràcticament 20 anys, fins a finals dels 90, no? Fins que comences a tenir fills, no? Ja veus que la cosa segurament és difícil.
Vaig tenir la meva primera filla i l'any següent ja... vam penjar les botes, però no del tot. Com de
clar, però això, Enric, tot això sí que ho havies de fer compatible, no encara amb fills, encara no en tenies, però sí que ho feies compatible amb el periodisme.
Correcte.
Perquè en aquell temps quina era la teva professió?
Jo era... bueno, jo feia moltes coses, però jo era estudiant. O sigui, jo treballava a la discoteca, també tenia, gestionava una escola de mecanografia, que aprofitava també per ensenyar a escriure màquina i després donava classes particulars de GB i de batxillerat.
Però vull dir que en aquests 20 anys ja vas acabar sent periodista,
no? Llavors, fixa't, a la discoteca, clar, a la costa, quan, després de Setmana Santa ja s'obria cada dia.
Clar.
Maig, juny, juliol, agost, setembre i octubre. Mitjans d'octubre tancàvem el dia a dia, després s'obria el cap de setmana. Doncs el curs escolar o el curs universitari començava a mitjans de setembre, i el mes de maig i el mes de juny hi ha exàmens a tope. Doncs ja em veies a mi, jo tancant la discoteca a les 5:30, agafant el tren a 6:45 del matí, és a dir, una hora després, dormir en el tren, venir, anar d'Arenys a Bellaterra, llavors era una odissea que no te... Bueno, ara continuo sento, arribava a classe, feia la classe, llavors eren més hores de classe, no les 3 hores que fan ara, eren 5 hores, torna a agafar el tren, torna, aprofitava per dormir, torna a Arenys, dina una mica, i llavors se'n torna a mi així, dia a dia, durant, sobretot, el mes de maig i juny, i sobretot el mes de setembre i mig d'octubre. Clar, això era compaginar els estudis amb la... Amb
estudis de periodisme,
estudis
no?
Estudis de periodisme, efectivament.
I llavors, més tard, vas haver de compaginar-ho...
I també feia ràdio, llavors...
Amb feina de periodista,
exacte,
no?
Exacte, llavors vaig començar a treballar de periodista en un diari... que tenia l'horari del diari i és clar, allà jo era l'home de la nit, el vampir, sí, amb unes ulleres de pam, ulleres no d'aquestes...
No de sol,
No de sol.
Bosses.
Les ulleres fosques a sota els ulls, no?
Les fosques sota els ulls...
És que m'hi sento totalment identificat.
Mira, de fet, t'he de dir una cosa. A Mataró van obrir una tele i em van demanar de fer jo els informatius, no? De les notícies d'allà. I vaig fer un amic, com que jo tenia unes ulleres d'aquestes de sota els ulls, i vaig fer que un amic em fes unes ulleres, jo no necessitava d'ulleres, però ulleres reals...
Per tapar les ulleres,
que em tapava les
bosses.
Ulleres reals. I llavors la gent que em coneixia diu... Coi, t'has posat ulleres? Dic, no, és atrizzo.
Són ulleres, tapa ulleres, diguem. No. Clar, amb 16 anys comences a fer de DJ... però jo t'he presentat que havia sigut propietari d'una discoteca, la discoteca El Quijote, i d'un bar musical. Quan et quedes la discoteca? Quan passes a ser propietari? Doncs, en quina edat?
Doncs mira, jo començo amb 16 anys, que per cert, deies que et fèiem sessions de tarda.
Light, les sessions de dissabte de 6 de la tarda a 12 de la nit.
Doncs a la meva època, jo, en teoria, a la nit no podia entrar a la discoteca. Però jo tenia 16 anys.
Clar, clar, sí.
Doncs jo era el disjockey que feia ballar la gent amb 16 anys i jo estava il·legal allà. O sigui, no podia ni entrar. Doncs al cap de 3 o 4 anys els tres socis van decidir traspassar-se la discoteca i vam entrar amb un altre soci a la discoteca.
Amb 20 anys vas comprar
la discoteca? Amb 20 anys vaig demanar un crèdit, el meu pare em va avalar, bueno, ens vam tirar a la piscina, sí. I amb 20-21 anys doncs estava allà al peu del canó, era el disjockey barra propietari.
Bueno, o sigui, ser propietari d'una discoteca amb 20-21 anys, això és de triomfador, eh?
I el disjockey, home, devies lligar el que no està escrit.
S'administrava.
Tinc un dubte. Quants cambrers teníeu? Perquè me'n vull fer una idea respecte al que jo vaig viure a Parc Palladium, a la discoteca. Home, o sigui, quants en gestionàveu, de cambrers?
No, no era gaire gran, la discoteca, però en teníem... En total, igual eren 5 o 6. Hi havia 3 porters, i després hi havia 2 persones al guardarropia. En total... Doncs,
una quinzena, eren,
Sí, una quinzena de persones.
I vau ampliar el negoci després amb un bar musical?
No, i llavors, clar... Què em vaig adonar? Que les copes en una discoteca són més cares, no? I llavors, alguns anaven al bar de davant a prendre més barat les cerveses o la beguda. I vam pensar, perquè vagin a davant, quedem-nos al bar de davant. I ens vam quedar al bar de davant.
I així es fa un imperi així, de la nit. Exacte. Així es fa un imperi
llavors,
de la nit.
Tot el negoci era un circuit que quedava allà mateix.
Un quart en punt de vuit. Avui parlem de la nit amb dos periodistes, amb el director adjunt de La Vanguardia, Enric Sierra, amb l'editor i presentador del Tu Diràs, amb l'Aleix Pariser, i a més amb el Fel Feixedes, que també tenia un bar musical a Arbúcies. Aleix, tria la música que vulguis i ens en tornem a la zona hermètica.
Home, a finals dels 90, principis del 2000, quan sonava aquesta cançó, recordo la gent saltant i ballant. Sona el Safri Duo, Bongo Bongo. Tu posaves això i, a més, et dic, el joc de llums que fèiem a la discoteca, el joc de fums, i la gent saltant, només veies mans, cares de felicitat. Era una meravella. Veure, pensa que hi ficàvem 2.000 persones a la sala gran i llavors hi havia el primer de Palladium, que era un lloc que va arribar a tenir jugadors del Barça d'aquella època, pilots de motos d'aquella època...
Però venien de clients o els pagàveu perquè vinguessin?
De clients. Era un lloc de moda absolutament al Vallès.
Jo diria que vaig estar a aquesta discoteca...
Tu vas actuar-hi!
Vam actuar-hi!
Me'n recordo, a la meva època!
És que abans ho he dit, dic, jo vaig estar aquí, diria que era aquesta discoteca, vam inaugurar com una temporada amb Teatre de Guerrilla, Xavi Hernández, que vam estar parlant amb Xavi Hernández.
Xavi venia molt, Gerard López, Javier Saviola, venien molt d'aquella època.
Mentre eren jugadors.
Sí, del dia de festa, vull dir, Dani Pedrosa venia molt, però clar, nosaltres va venir Javier Cárdenas de Cròniques Marcianes, que era la rapera, Carmen de Mairena, que era la rapera, Maripau Huguet, el Mikimoto. És que va venir moltíssima gent, perquè era la discoteca de moda, i en el primer era una zona més reservada, que només deixàvem accedir a segons qui, perquè era una sala més petita, i allà, clar, allà trobaves la flor innata.
M'escriu una amiga de Sabadell que em diu: estic esperant que expliquis les teves experiències a Palladium, ho tens molt calladet. Jo no diria res,
Avui
no parlem de clients, avui parlem...
Aquí tots hem estat a Palladium, em sembla.
Exacte, avui parlem dels que eren propietaris o dels que hi treballàveu. Tu vas començar repartint flyers, després recollint gots.
Sí. I llavors faig el salt a Palladium, com dius tu, amb 17 anyets, era finals dels 90, i com que al món de la nit t'acabes coneixent tot, a la zona hermètica hi havia 30 bars on la gent anava a fer les primeres copes, i 4 o 5 discoteques, que és on la gent rematava la nit, no? O la tarda, en les sessions de tarda. Llavors jo vaig començar a conèixer gent de Palladium, era la discoteca de moda, juntament amb el Nyat Buf, i em diuen: escolta, tens l'àvia, tens do de parlar amb la gent...
Tens pel·lica.
Sí, per què no vens cap aquí i comences a la tarda? Jo amb 17 anys i mig vaig començar a la tarda, i a poc a poc ja vaig anar creixent i vaig acabar portant la sessió de dijous nit, que era dijous universitari, que venia un munt de gent de l'Autònoma, divendres nit i dissabte nit, però és que a més, com deies tu, vam fer un contracte a la gent de Palladium.
I durant la setmana també treballaves de dia, diguem.
Sí, el Joan Cosp, que era un senyor impecable, no?, com a propietari, el senyor Cosp, em va fer... Jo estic donat d'alta la Seguretat Social en el meu currículum laboral i posa per Palladium S.A. Jo treballava dimarts i dimecres al despatx de Palladium. Hi havia un despatx, allà organitzàvem festes, comptàvem la caixa, parlàvem amb proveïdors, que si has de portar refrescos, que si has de portar l'alcohol, cambrers, cambreres... Clar, pensa que hi havia 50 treballadors a Palladium en les tres sessions, més la de tarda. Era una barbaritat el que movíem allà. I de dimarts i dimecres jo feia despatx amb el director de sala, el Lluís Castellnou, i amb el propietari, el Joan Cosp, i dijous, divendres i dissabte a les sessions, i diumenge i dilluns
festa. Dijous, divendres, dissabte a les sessions, què feies tota la nit allà? Què fa un relacions públiques tota la nit allà? Perquè jo entenc, per exemple, ell era el propietari, l'Enric Sierra era el disjòquei, no?, que has de posar música, però tu què feies?
Jo sempre dic que és la millor feina que he tingut a la meva vida, perquè a mi em pagaven per parlar, fidelitzar i veure xupitos. Llavors,
fidelitzar no parelles?
Ordre, no?
No, fidelitzar parelles?
Fidelitzar clients.
Clients.
La meva tasca principal era, evidentment, saludar tota la gent que jo coneixia de Sabadell o Rodalia, que venien i que ja et veien, sabies que treballaves allà, sabien que tenies xupitos a la butxaca o alguna copa per convidar algun tiquet de copes, i ja venien, hombre, Aleix, què tal? I et feien la rosca, ja veies alguns que et feien la rosca, d'altres que eren amics que et saludaven. Llavors, jo havia de quedar bé amb aquesta gent perquè tornessin, però sobretot jo havia d'anar a gent que no conegués. La meva feina era presentar-me a un grup de nois, de noies, i dir-los, d'on veniu? Ah, venim de Santa Perpètua a la Moguda, que estava allà al Vallès. Hòstia, què tal? Soc l'Aleix, treballo aquí, anem a fer un xupito. No us he vist mai. Com és que heu vingut? No, perquè un amic d'un amic ens va dir que vinguessin, que la discoteca està molt bé. Ah, perfecte, mira, posa aquí un xupito, brindem. Ei, la setmana que ve veniu, busqueu-me i farem un altre xupito. I aquesta és la meva feina, fidelitzar que torneixi la setmana següent.
Tu creus que la vocació periodística d'alguna manera et surt en aquesta època? Perquè tu comences primer a treballar a la nit, suposo, abans de voler ser periodista.
Totalment,
no?
Sí. Sí? Sí, jo crec que sí. Sí, perquè a més, acabes fent de tot. Jo quan era relacions públiques, jo em passejava per la sala, una cambrera li tenia un problema i jo he d'anar a solucionar-li. Després parlava amb un client. Després a la porta em cridaven, tens dos amics aquí que no els podem deixar entrar perquè porten bambes. A l'eix surt, jo sortia a la porta. Vull dir, jo una mica intentava que tot anés bé durant la sessió. I a vegades em fotia a la cabina del disjòquei. A mi m'havia agradat molt punxar. Jo tinc dos plats tècnics encara a casa, que són brutals, eh? I li demanava al disjòquei que em deixés punxar alguna cançó, o... i aquí és on va la resposta a la pregunta, o li demanava que em deixés parlar pel micròfon a tota la sala i saludar la sala. A mi m'encantava això. Què tal, Palladium? Bona nit! I bom, i pujava la música. Era brutal poder fer això. Jo crec que em ve una mica d'aquí. Sí,
el primer micro l'agafes en una discoteca, no?
Segurament. Primer a la sala i després a Palladium segur que em van deixar parlar amb el micro.
Sí. 7 i 20. Canviem de ritme una mica.
Ara. Ai, les arrambades.
Això era victòria segura.
Clar, però això ha desaparegut, les lentes,
sí.
No?
Sí. Mira, en l'època que jo vaig començar, era obligat posar almenys dos vegades els lents. Val? Obligat vol dir que la gent t'ho demanava.
Això es va perdre, als 90?
Sí,
no ho has viscut,
no,
això
es va perdre totalment.
No, que a Palladium, perdona, a Palladium hi havia un moment de la lenta que posaven Crazy de Aerosmith, que era aquell moment en què si tu t'havies estat fent, bueno, ei, contact,
match,
no?
Match,
amb algú deies, ara és el moment que t'ha de mirar perquè et treu a ballar i llavors t'arrambes una mica més. Però sí, també hi era, també hi era.
Ritme constant.
Tu estaves treballant massa.
Sí, el que passa és que la perspectiva en dos dècades o en tres dècades ha canviat això. Mm-hmm. Bueno, una barbaritat. Això que tu dius de parlar pel micro, jo vaig començar a parlar pel micro, vaig ser dels pocs primers DJs que parlaven pel micro en aquella època i era la bomba. Els estrangers, els turistes, els guiris, quan venien, em gravaven. Em gravaven.
Però ho feies molt sovint? Perquè nosaltres
molt
fèiem
sovint.
Només la presentació...
No.
En el moment àlgid.
Jo és a dir... cantava, els animava...
Sí?
Els
clar. Nosaltres
hands
no.
Up, bueno, parava la música, els feia cantar amb ells... No.
Era un show.
O, per exemple, posàvem, en lloc de discos, posàvem videoclips. Punxàvem videoclips,
sí.
I llavors apareixia una pantalla...
Amb teles penjades a la paret,
correcte,
sí, també ho fèiem, això.
També va desaparèixer, no? Llavors deia els dos lents. Hi havia les sessions començaven molt abans, començaven a les 10, perquè la gent sopava abans. Llavors, arribava un tipus de públic que eren més grans, eren parelles grans, i llavors a la 1 havies de posar-li els primers lents. A la 1, un quart d'horeta, i eren lents més carques, tal. Llavors, començava la tralla, i allà a les 3, doncs, havia de sonar el With Audio de Harry Nilsson, o per exemple, la cançó que feia la transició entre el lent i el que venia després. Clar, aquesta comença lenta, però després s'anima.
Clar, ja,
i llavors ja es comencen a separar les parelles, comença... tal,
i llavors ja pot tornar al festival,
ja
diguem,
festival, no?
No?
Llavors, en aquella època, llavors, el festival, a partir d'aquella hora, a les 3 o així, ja començava a canviar el tipus de música. Ja era un altre rotllo, ja no era tan disco, tan ballable, sinó, en el nostre cas, nosaltres apostàvem molt pel rock, o apostàvem molt per el rock espanyol, no? Tal. I una de les peces que eren infal·libles i no podíem fallar en una sessió del Quijote a partir de les 3 era aquesta.
El Rebel del David Bowie, ho van sentir amb el People's Day aquest del Jackson Browne, sí, que llavors va acabar vivint a Barcelona, el sí, Jackson Browne, no?
I encara fa bolos per aquí.
El barri de Gràcia. Tu hi veus alguna connexió, Enric Sierra, entre el periodisme i la nit?
Doncs mira, una mica sí, perquè, a veure, sobretot els que estem darrere de l'escenari, no? O sigui, una cabina de discjòquei o darrere de la barra. El periodista és tafaner de mena. Li agrada saber coses, no? Què passa? I quan tu estàs al darrere d'una cabina o al darrere d'una barra, te n'assabentes de moltes coses. El que passa és que a diferència, jo, això sí que soc molt clar, a diferència del periodista, que després tens una plataforma per explicar-ho, seguint un codi deontològic, etc., jo crec que en la nit ja he imposat una mena de secret de confessió. O sigui, tu no pots anar explicant què has vist a fulanita o a fulanito fotent-se el lote al teu local.
Al final s'acabava sabent, però no ho pots explicar.
No ho pots explicar. O que resulta que estava amb un altre.
Sí, per això dic.
O sigui, tu ets una tomba.
Bueno, o que has vist, parlava ell de personatges famosos que anaven en la seva discoteca per Palladium, a la teva discoteca. Home. També deus haver vist personatges famosos en situacions una mica lamentables, sí, no?
Efectivament. Totalment. Molt lamentables.
Fins i tot potser protagonistes de la informació que l'endemà potser els has d'entrevistar.
Actors, periodistes, polítics, sí, sí, agents de l'ordre...
Sí. I ara que ja ha prescrit, no es pot dir?
És que hi ha secret de confessió.
Hi ha secret de confessió.
Sí. Això no caduc.
Estic molt d'acord.
Això no caduca el secret de confessió. No.
Jo va coincidir que quan tenia el pub, jo era peixater. Jo els divendres m'aixecava a les 5 del matí i m'anava a dormir a les 9 del matí. O més. I clar, el dimarts, quan tornava a començar la jornada de la peixateria, venien iaies i mares. Hola, t'hi va venir la meva filla allà al teu bar, eh?
Què tal, no?
No sé pas què hi fan, perquè ella no li agrada veure. I pensava, les seves filles, és la que vam treure ombros, sí, que ho va treure tot perquè s'ho havia begut tot. Sí, bueno, estan per allà xerrant. Pensava, si aquestes mares sapiguessin, és que, bueno, era un escàndol.
A veure, jo he portat gent, clients, jo amb el meu cotxe, a casa seva.
Ja, sí, sí, sí.
I també tenim imatges, fotos, de llavors, això sí que ja no és secret de sumari, Arenys hi havia la policia, que tenia un patrol, no? L'antic patrol de la policia. Doncs jo tinc fotos del patrol ple de turistes, carregat de turistes, que el patrol els portava als hotels.
Això és sedició.
Pujar el patrol, sí, de la policia. Sí, sí. No, sí, sí. Era la policia que deia.
La mateixa policia.
Que deien, preferim això que després detenir-los.
Fel, va, una altra cançó que ens porti al barroc, aquest pub que tenies a Arbúcies.
Una cançó que a mi m'agradava molt, sobretot els divendres.
Estic escoltant les cançons que posen i m'entren ganes de sortir.
Sí, sí.
A tu t'entren ganes de tornar a tenir el pub?
No.
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 Què
no.
passava en aquest pub que tenies?
Clar, Arbúcies és diferent d'una... O sigui, allà havíem de concentrar-ho tot. Llavors, el divendres era nosaltres en dèiem la nit de la cervesa. Es venia molta cervesa i la música era més rock and roll, era més guitarrero. El dissabte hi havia els sopars de coll al poble, tothom s'arreglava més... I val a dir-ho, sortien més noies que no pas el divendres. I, per tant, el dissabte era la música més discotequera, més de cubates, no?, del whisky amb taronja, i la música era molt més ballable que no
Chupitos,
pas el divendres.
Chupitos, n'hi
havia? Molts. No? Teníem el metro de Chupito, que era una fusta que feia un metre, de la mida que hi havia els gos de Chupito, 22 Chupitos, i llavors entraven 3 o 4, metro de Chupito. I el que feien...
Compraves 22 Chupitos de
cop. Sí, compraven un metro, i eren 22 Chupitos, i llavors nosaltres servíem el que volíem. des de Lima, mentem,
Bosca, o sigui, no, Lima... No podies ni triar.
No, no, nosaltres els posàvem. I llavors hi havia, a Rússia va passar una cosa, un fenomen una mica estrany, quan vam obrir, la setmana abans, jo vaig fer la comanda amb, un, amb una distribuïdora d'alcohol, i va una caixa de whisky, una caixa de vodka, una caixa d'això, i em diu, si vols, per aquí darrere aquests, aquests prestatges hi ha una beguda que es diu Estró, que és un ron de 80 graus que no es veu, però dona un segell de que tens aquest ron que va molt buscat, però amb una ampolla això per tenir-ho aquí, molt bé. Obrim el primer cap de setmana i quan torna a venir el dimecres el comercial em diu que et fa falta una caixa de whisky, ho han venut tot, una de ron, dic, i una ampolla d'Estró 80. Diu, hòstia, se us ha trencat. Dic, no, no, s'ho han begut. I el tio, no m'ho diguis, això. Dic, sí, sí, pues que té 80 graus. Dic, ja, però aquí tenien 7. I després vam estar els primers mesos que tot era mitja caixa d'Estró, quatre ampolles d'Estró, i fèiem xupitos d'Estró en aquest metro. N'hi havia un, que era l'Estró, que era la sorpresa. Llavors, tres o quatre començaven a beure, sense saber què bevien, i hi havia un moment que es bevien un xupito d'Estró, i tant com entrava, tornava a sortir tot, perquè 80 graus o cosa
nosaltres,
no aguanta.
Nosaltres teníem un combinat, que el vam inventar nosaltres, que es deia The Little Bird Falling Down, que vol dir el petit ocell sí. que es cau. Sí. I hi havia algun valent d'aquests, sobretot me'n recordo un, que era un danès, que deia, no, posa'm The Little Bird Falling Down. I el tio se'l bevia a raig, o sigui, d'una beguda. Es va veure tres, va caure desplomat a terra i va estar tres dies dormint a l'hotel.
Sí, 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 sí. Nosaltres teníem, no sé si us recordes, la Maria Xinxó, que havia vingut algun cop a Palladium, el whisky peach,
sí, home, sí.
que era el whisky aquell amb sabor a préssec.
Allò mata.
Dolç horrorós, però allò era el xupitos. Era barat i ho anaves tirant. Sí, sí. I després, hi ha un concepte que has dit ara, sortien més les noies. I no sé si us passava també... A les noies, pràcticament se les convidava gratis a entrar a les discoteques i als pubs, i els nois havien de pagar,
sí.
perquè eren un reclam.
Masclisme.
Era masclisme, pur i dur. Sí, eren un reclam, és a dir, no, les noies entren, i els nois, si veniu abans de les 3 de la matinada, en el cas de Palladium, teniu un descompte. Si veniu després de les 3 de la matinada, perquè heu estat als bars, pagareu l'entrada. Les noies no pagaran, perquè eren un reclam perquè els nois anessin allà. I en el tema de la música, només un detall més, que és que ja no passa això. Abans, jo recordo que he parlat amb el DJ que teníem en aquella època, el DJ Pepero, es deia, allà a Palladium, era un dels DJs que vam tenir. Ell, la seva feina durant la setmana era anar a buscar discs de vinils nous, que no haguessin sonat, i presentar-los a la sala, sí. presentar-los als clients.
I anava a Londres.
Clar,
a això
ja no passa. I em va explicar una anècdota. Hi ha una cançó, la puc posar molt ràpida, la 14, la número 14, que és Point of View Boulevard. Aquesta cançó la van a buscar... Aquesta cançó, jo crec que tots la reconeixeu, la va estrenar a Palladium ell i es va apagar la sala. Diu, es va apagar, la gent marxava. No sé, la gent va fer com... Se'n van anar a seure, teníem sofàs, o van anar a la barra, es va buidar una mica la sala. La setmana següent la van començar a posar a la ràdio i va ser un hit. Des de llavors te la demanaven a la cabina. Sí. Però perquè veieu com han canviat els temps.
Però no? El DJ Pepero no sabia que quan la cosa s'apagava havia de posar això.
Que això aixeca un mort.
També la posàvem, També la posàvem.
Jo volia anar a un altre moment, diguem, un moment que jo crec... Exacte, aquí, posa-la, que és... Almenys en el cas de Per Palladium, sonava això en un moment determinat, no sé si l'Enric Sierra, el Quijote Arenys, tenia una cançó i tu, el Barroc, en tenies una altra, que és la cançó que tanca.
Que tancava,
la cançó
sí.
que s'acaba la nit. Què passava en aquest moment a l'Esparisé a Palladium quan sonava el Purple Rain?
És que a més, sempre que la recordo tinc flashos d'aquell moment. Era, sobretot era el primer, ho havíem fet servir a la sala gran també, però el primer de Palladium, quan sonava aquesta cançó, era la primera tonada i les llums feien puf. I s'encenien de cop. Eren les 6, quarts de 7 del matí, i deies, ja està acabat, no? Era una sensació de buidor. I...
Però tu llavors et havies de quedar a treballar o no?
Hi havia dies que no podia, per motius
X.
X, però...
Molt X.
No, també em refereixo que hi havia dies que sense voler havies un xupito més del compte i deies, escolta, em porteu-me a casa, que jo no em puc quedar.
No dic perquè cadascú tenia problemes per tornar a casa, però els que treballàvem en discoteques, o Enric, tu, que és el propietari, volia dir que a partir d'aquí quedava molta feina.
No, però no ens quedàvem nosaltres, Jo recordo que escombràvem una mica i ja està. Llavors el dimarts passàvem números nosaltres.
I què fèieu, les 6 quarts de 7
doncs,
quan
mira,
acabava la sessió?
Es tancava el... Jo moltes vegades posava aquesta, el Purple Rain. També posava una que es diu del grup Pombo de Puerto Rico, que es diu No hay cama pa tanta gente, pa fuera pa la calle, es boníssima, ja està, boníssima. I l'altra, Vete conmigo la cama, que també estava molt bé. O sigui, hem tingut diverses. Però clar, quan ja feies fora la gent, que trigaven molt.
Hi havia un quart d'hora, 20 minuts, i els porters havien d'entrar i dir, va,
llavors s'havia d'escombrar. Els cambrers havien de carregar les neveres.
Però això ho anàvem fent a vegades, ja. A les 6 del matí, quan es anava a buidar la sala, anàvem omplint neveres, nosaltres.
Reomplíem les neveres, es feia d'allò, i es passaven comptes. Llavors, clar, a mi em tocava passar comptes i veure que les caixes quadressin i que no se'n anés ningú sense... I això podia estar una hora més.
Aquesta quina és?
Aquesta. Aquesta.
No hay cama pa tanta gente. No,
mira, la tonada és boníssima.
Aquí la gent desfilant, no?
La tonada diu, pa fuera, pa la calle. Vinga.
I Arbúcies, què passava? Tu també et quedaves a quadrar caixa?
Bueno, esclar, és que Arbúcies amb el meu soci i jo. Vull dir, nosaltres sí que teníem molts cops un parell de cambrers o cambreres i un noi que a vegades ens ajudava a posar música, però nosaltres omplenàvem neveres, posàvem els gots a dins, sortíem a recollir gots, però fèiem de relacions públiques, fèiem xupitos amb el client.
Ara.
Vámonos. Jo recordo un cap d'any...
Hòstia, si eliminen el Madrid, la posaré que sí. Fue ella pa la calle. Ja
I me la dediques.
I te la dedicaré, Enric, i tant, a veure què passa.
Jo recordo un cap d'any que devien ser les 8 del matí, la gent no marxava, el bar a tope, unes 300 persones allà amb una juerga tremenda, i jo vaig sortir fora a fer un cigarro i vaig veure passar els Mossos, i casualment era un mosso d'Arbúcies, amic. I el vaig parar i dic, fes un favor, fes una volta, ara que no ens veu massa gent, entres i els fas fora. I anaven ell i una companya mossa, i entreu i el feu fora amenaçant una mica que ja està bé. O sigui, perfecte, jo entro dins i dic, com ho socialito, us dic, ara venen els Mossos i això s'acaba. Entra els Mossos, clar, va entrar una mossa, aquesta rossa, què vols veure? I jo, oi, li vaig dir, aneu,
que això... No ha sigut bona idea.
No acabarem bé. Vull dir, hi havia una hora que era impossible. L'única sort que teníem és que a 100 metres hi havia un bar que llavors hi anàvem els més nocturns a esmorzar, que feien callos, peus de porc, torrades amb botifarra, i a les 7 del matí els que teníem al bar i els 4 que havien quedat que aquella nit havien d'anar cap a casa, ens anàvem a esmorzar i la manera de fer, que ens anem a esmorzar, i llavors ens emportàvem l'última truc cap a esmorzar.
Doncs el Quijote estava a 30 metres de la caserna de la Guàrdia Civil.
Molt bé.
No, i llavors venien els guàrdies civils i a vegades dic, ja està, venen aquí a tancar-te. No, venien a prendre la copa. Venien a prendre la copa.
Escolta'm, dèiem això, que l'Enric Sierra, director adjunt de La Vanguardia, ja no té la discoteca Arenys de Mar, ja no té aquell bar musical, però continues exercint de DJ, sí, amb dates assenyalades.
Sí.
Canviem de música, anem a cosa actual, de dir, ara quan et toca punxara i dius, escolta'm, què has de posar ara?
Sí, jo poso música de, com dic, d'ayer, d'hoy i de todos los tiempos, és a dir, música molt fiestera, molt de ballar, perquè quan fem bolos per festes majors, per revetlles, o ara, per exemple...
Tens una targeta, Enric?
Sí, a la nit de cap d'any, que vam fer un bolo al mig del carrer, etcètera, no? I llavors és tralla, sí, molt de ballable. Però, per exemple, posem d'abans, que abans hem posat música, però d'ara també, i aquesta és una de les que triomfa. Això és un llenapistes.
quan poses una cançó, fins i tot ara aquí a la ràdio, no?, que estem simulant com si l'estiguessis posant de DJ quan fas aquests bolos, et canvia la cara, Enric,
sí,
no sé. Què té això de posar, que està, diguem, allò una mica elevat de la gent, poses una cançó i...
Mira, és un subidón, és una sensació de que, sobretot quan la gent respon, eh? Quan la gent no respon, és una depressió absoluta. Mm. Dius, ostres, em retiro ja...
Mira, Enric, no és com fer un monòleg i no fer riure, o que no faci gràcia.
Sí,
és exactament sensació, sens dubte.
Tu, des de que fem bolos a la discoteca, hi cabia la gent que hi cabia, però ara en els bolos hi poden juntar-se 4 i 5.000 persones.
Bueno.
Clar, quan tu veus 4.000 o 5.000 persones que t'estan ballant i estan fent els mateixos gestos que tu, que els estàs animant, o que pares la música i et canten el que tu vols que cantin, ostres, et sents una mica Bruce Springsteen, per entendre's, no? Sí, sí. Salvant les llistes. És una satisfacció brutal, perquè tu estàs allà per fer-los feliços, no? Perquè s'ho passin bé, i estàs veient que s'ho passen bé. Per tant, és increïblement brutal. I una altra també que no falla mai, i que és de molta actualitat, és aquesta que...
Home,
llena pistes, absolutament. El que passa és que aquesta es posa abans.
Sí, és veritat, és d'aquesta hora.
Sí.
Però si has de marxar a fer un pipí, és de les que, no, que et quedes a la, sí, a la sala. Sí, és l'efecte wannabe, també.
Perquè tens escaleta quan punxes o ja és la memòria?
És la memòria.
És la memòria,
sí. I sensacions. No?
Sí, sensacions.
Veure el públic, clar, clar. El que passa...
Jo,
que...
jo hi ha vegades que m'enfado molt quan veig a disjockeys que van amb la papela feta,
ja,
sí, amb la llista feta, no, no. I passi el que passi, peti el que peti, la fan complir. No, no, escolta, no. Tu depèn de la gent que tinguis, això demostra que tenen poca discografia en, sí, la ment, no? Sí. La memòria. Sí. Peti, o sigui, tu mira la gent, mira les cames, mira com es mouen, i a partir d'aquí... prova.
Però és cert que ja devia d'haver-hi, ha d'haver-hi un increixendo, no? Almenys en aquella, sí, època, clar, hi era, no? Perquè obries a les 12, quarts d'una de la matinada, després de la sessió de tarda, havies netejat la discoteca i anaves obrint a poc per Palladium, i la gent acabava de sopar, arribava als bars del costat, feia una copeta allà a la zona hermètica, a un bar, a un pub, i fins a quarts de dues, les dues no arribava. Llavors aquella música havia d'anar tranquil·la, tranquil·la, tranquil·la. I jo recordo que a partir de les dues, quarts de tres, era quan la sala es començava a omplir, ja notaves allò, el fervor, i sonaven cançons com aquestes, que això és un aixeca pistes, eh? King of my castle. La gent feia el robot, ballava així com el robot, recordeu? Aquest, sí, sí, moment així, sí, de mica estrany.
Sí, com ballàvem, sí, sí, eh, sí, també.
No, n'hi havia d'altres que això... clar, és que eren moments en què de cop i volta el disc jockey, que això jo vull reivindicar des d'aquí la feinada que feien abans, amb un disc tocant amb la mà, era un ofici. Havies de quadrar tocant el disc amb la mà, les dues cançons alhora, i llavors en el moment precís fer el canvi perquè sonessin coses com aquestes. O, per exemple, n'hi ha una altra que a mi em recorda moltíssim a Palladium, que és aquesta.
Ja hi soc, ja hi soc.
No, és que et, sí, sí, et venen flashos a la memòria, no?, de quan sonaven aquest tipus de dents italià o house. En aquell moment hi havia un house també molt interessant, vocal, cantadet, no?, que eren hits espectaculars. Però és que allà Palladium era una festa més enllà de la música.
I tècniques com posar una moneda sobre de la càpsula de l'agulla del disc perquè no saltés el disc, perquè, clar, si no tenies ben net el disc, la poca pols que podia haver la discoteca...
Et saltava.
Feia saltar l'agulla.
Això llavors, era molt ridícul, Enric, eh?
Molt ridícul.
Molt
per
ridícul.
Això jo posava una moneda de 25 pessetes, que llavors eren pessetes, perquè l'agulla no saltés. Per exemple, hi havia trucos d'aquest tipus.
Hi havia vegades que el disjockey nostre anava a buscar una aigüeta a la barra, no? Sortia un moment de la cabina, 30 segons, com li saltés l'agulla o la discoteca es quedés, estaves absolutament mort. I jo vull reivindicar, per acabar aquest relat que faig de Palladium, una cosa, que és que jo crec que vam ser una mica pioners a final dels 90, principis del 2000, amb una gent que era una família. Jo recordo els estius tancar la discoteca a juliol i agost i arreglar-la nosaltres. Vull dir, pintàvem els lavabos, pintàvem la sala nova per estrenar la nova temporada o van venir els teatres de guerrilla, arreglàvem portes, arreglàvem llums entre nosaltres, els mateixos treballadors, no?, els que hi eren més en el dia a dia. I després érem uns pioners perquè vam fotre un cotxe dins la discoteca. No era anar a ballar i a fer copes, era viure una experiència. I llavors cada dia pensàvem una festa diferent i alguna cosa diferent. Vam fotre motos a sobre els pòdiums. Vam fer una pista de snow a dintre la discoteca. Vam posar-hi animals. Van venir els castellers de Sabadell, els Saballuts, a fer uns castells davant de la discoteca. Vull dir, era un show més enllà de la música i de ballar.
Jo vaig parir... O sigui, jo tenia la discoteca per la música, per la gent, i l'altra per parir coses. I una de les coses que vam parir, que més m'ho han recordat, va ser un any per Sant Joan. Feia molta calor els dies previs a Arbúcies, molt. Llavors, l'altre pub, la competència, tenia aires condicionats, nosaltres no. I vam dir, ens hem d'inventar alguna cosa perquè la gent vingui aquí. I vam muntar una piscina de 3.500 litros a dins, amb un espai doble que aquest, no massa més gran, una piscina. I aquella mateixa tarda va començar a girar el temps, va començar a ploure, va començar a entrar un fred a Arbúcies, i teníem la piscina muntada, que havíem, amb l'aixeta de rentar els gots, havíem omplenat 3.600 litros, 12 hores, amb una manguera.
Gastant aigua.
I a la tarda comença a ploure i es comença a girar el temps. Bueno, ja teníem la piscina plana, havíem anat a comprar moltes coques de Sant Joan per regalar als clients. Comença a entrar gent a les 12 de la nit i els primers que entren anaven vestits amb banyador amb una barca petitona, la posen a la piscina i es trenca la piscina, i els 3.600 litros van quedar a dins el pub. La resta de gent va començar a sortir del pub i se'n van anar a l'altre pub, que no hi havia aigua i que s'hi estava bé. I llavors van quedar amb 10 o 12 coques, amb el pub ple d'aigua, i amb els socis ens vam mirar i vam dir, què fem? Tanquem, i ens vam anar a l'altre pub de festa, i va ser un Sant Joan ruïnós, però ens ho vam passar de conya.
Nosaltres també fèiem de tota festa, i bueno, vam convertir la discoteca en una selva, etcètera, clar, moltes clar, coses, sí, però sí, el sí. Més així notori és que vam fer una corrida de toros, però amb porcs, amb porquets.
Què dius?
I llavors, sí, i vam fer un concurs i a veure qui torejava millor els porquets.
Totalment prohibit, ara, imagina't.
El que millor ho feia, li regalàvem el porquet.
Escolta'm, acabo. Només us demano una reflexió per acabar. Hem parlat molt de la nit amb l'Enric Sierra, director adjunt de La Vanguardia, amb l'editor i presentador de Tu Diràs, l'Aleix Pariser, amb el Fel Feixedes, cadascun d'ells treballava la nit i ha treballat durant molt temps. Què té la nit? Som altres persones, Enric, a la nit, sí?
Sí, absolutament. Absolutament. I per això dic que hi ha un secret de confessió. És a dir, ara ens veiem aquí, tots som periodistes, treballem en la nostra professió, farmacèutics, el que sigui, taxistes, però quan surts et converteixes en una altra persona. Per diverses raons, i diferents motius. Hi ha alguns que perquè van a caçar en el sentit d'una parella, una relació, perquè van a passar-s'ho bé, perquè van a desinhibir-se, perquè van a oblidar-se dels problemes, i llavors es transformen.
I pot ser la mateixa nit millors i pitjors persones.
Efectivament,
no?
Efectivament. I aquí surt el millor i el pitjor d'una persona. I jo crec que sí, la nit és absolutament un altre món, i un altre món també per moltíssimes persones. Ja, de fet, quan ens disfressem per sortir, tant dones com homes...
No vas americana com ara.
No, en absolut. I a més, jo porto sempre un barret tipus Indiana Jones.
Ah. No, té raó. Jo crec que és una transformació perquè no deixa de ser un alliberament, no? Sortim de les nostres vides rutinàries i, per tant, ens deixem anar d'alguna manera i ens transformem, ens disfressem per veure'ns elegants. I el fet que les discoteques, això està molt ben trobat. Llums baixes, tens menys visió de tot, sembla que la gent et veu menys.
La llum negra, que
la llum negra fa molt, també l'alcohol, vulguis o no, no? Desperta tots els teus sentits i també les ganes de fer broma o de deixar-te anar. Ara, jo, per fer la reflexió final, jo vaig deixar-ho després de 7 anys amb 25 perquè em vaig acabar fins als nassos del món de la nit, també, no? Perquè ja has d'anar amb cert compte, el món de la nit... T'ofereixen moltes coses, hi ha molta gent que va allà a guanyar-se la vida de forma no ètica o no legal, i per tant has de vigilar amb l'alcohol, perquè pot crear addicció, amb les drogues i amb moltes coses
més. I podries tornar? Jo, amb una bona oferta?
Jo ara mateix no.
No.
Jo potser hi tornaria com a propietari, i des de fora, veient-ho des de fora, però crec que és molt esclau, i jo vaig acabar fart de somriure i de parlar amb més de 1.000 persones cada nit. I mira que m'agrada parlar,
Fel? Jo si tornaria? No, ja... No, és que la nit... La manera que jo la vaig viure, jo la vivia, també. Jo treballava, però la vivia, i per tant van ser 5 anys que... Hòstia... Jo no...
No fotis això, Ferrus, no pots posar això ara, home, vull dir, però que estem acabant i no acabarem...
Has de posar a la calle, no hi cama per tanta gente.
Us ho vull agrair molt, perquè m'està escrivint molta gent que s'ho està passant molt bé, de debò.
Jo acabo amb una frase. Jo vaig lligar per sobre de les meves possibilitats en aquella època, perquè jo era lleig com un pecat. Però la discoteca i el món de la nit és el que té. Que a vegades, no, sense voler, et desinhibeixes i lligues.
Jo vaig fer molts amics i amigues.
Gràcies, Aleix Pariset. Escoltem d'aquí una estona el Tu Diràs, perquè aquest senyor és l'editor i presentador del Tu Diràs, i Enric Sierra, et llegim a La Vanguardia, director adjunt de La Vanguardia, i a més dir jo que hi ha encara en actiu. Fem una pausa, intentem continuar com puguem.
Islàndia amb Albert Ong.
Els temps estan canviant. L'energia és cada dia un bé més preuat. Per això a Termor fabriquem sistemes de calefacció i d'aigua calenta per aerotèrmia més eficients i que consumeixen fins a un 70% menys. Perquè l'estalvi energètic ja no és una alternativa. És l'única alternativa. Termor. Creiem en el confort tèrmic.
És igual de quin color ets o quina és la teva bandera. Si estàs a l'esquerra o a la dreta, si creus o no creus, ara pots confessar-me la teva condició a 8TV.
El frare franciscà més famós de la televisió t'espera cada dia a 6:45 de la tarda al Catalunya Opina de 8 TV.
És ara o mai. Només fins al 15 de gener gaudeix dels descomptes finals de la Roca Village. Visita'ns de dilluns a diumenge fins a les 9 de la nit i descobreix els descomptes més irresistibles a les boutiques de les teves firmes preferides. Te'ls perdràs? T'esperem a la Roca Village per viure una experiència de shopping única amb els nostres descomptes finals.
Islàndia, amb Albert Ong.
8:45. Ens posem al dia amb el Joan Torra. Joan, bona tarda.
Bona tarda.
Mossos, Ministeri de l'Interior i la Fiscalia volen generalitzar les polseres de seguiment per agressors sexuals reincidents.
Sí, és la principal conclusió la que han arribat tots els cossos de seguretat de l'Estat reunits a Madrid durant 2 dies. Anem cap a la capital espanyola. Jordi Armenteres, bona tarda.
Hola, bona tarda. Sí, les dades sorprenen molt a Catalunya. Dades dels Mossos que hem conegut aquesta tarda. Només hi ha 38 polseres de seguiment. A tot l'Estat en són al voltant de 3.000, segons les dades que també hem conegut avui del Ministeri de l'Interior. La conclusió que en treuen després d'analitzar tota la situació i el que ha passat sobretot el mes de desembre és la necessitat de generalitzar aquestes polseres de vigilància per evitar, sobretot, que agressors reincidents es puguin acostar a possibles víctimes. Exparelles o noves parelles, i aquí apareix un nou supòsit, la necessitat de difícil encaix legal que un agressor que canvia de parella es pugui contactar amb aquesta nova parella perquè coneguin els antecedents. L'única manera és amb una denúncia en aquests moments. La pregunta és què passa quan no hi ha denúncies. Doncs no hi ha resposta des del Ministeri de l'Interior, i és una de les respostes que s'haurà de trobar en aquestes reunions que s'aniran generalitzant a partir d'ara un cop cada mes.
Gràcies, Jordi Armenteres, des de Madrid. Avui també una altra notícia judicial. Pablo Llarena estudia presentar una nova euroordre contra Carles Puigdemont d'acord amb el nou Codi Penal.
Un nou Codi Penal que demà entrarà en vigor i que elimina la sedició i modifica la malversació. Segons ha avançat La Vanguardia, l'instructor de la causa del procés, el jutge Pablo Llarena, ja està estudiant el nou text del Codi Penal per buscar un encaix per reclamar l'entrega de l'expresident Puigdemont, sobre el qual hi ha una ordre de detenció europea pels delictes de rebel·lió i sedició. Ara podria retirar aquesta euroordre i emetre'n una de nova per a ell i pels polítics que són a l'estranger, que inclogui només els delictes de malversació i el nou delicte de desordres públics agreujats, que, a diferència de la sedició, sí que existeix en diversos països europeus. Paral·lelament, fonts del Suprem expliquen a RAC1 que també estan estudiant la revisió de les sentències dels polítics a qui es va empresonar. I és que l'eliminació de la sedició i la reforma de la malversació obren ara la porta a que se'ls redueixin les penes. En el cas dels indultats, això afectaria les seves inhabilitacions.
I el Tribunal Superior de Justícia ordena per primer cop a una escola que faci més hores de castellà sense entrar en percentatges.
El TCJ li diu a una escola de Barcelona que faci un mínim, com a mínim una assignatura troncal més en castellà i no es posa en els percentatges, que és precisament el que esquiva la nova llei catalana sobre llengües. És la primera vegada que això passa des de que es va aprovar aquesta normativa al Parlament.
I acabem. U2 traurà un disc de versions de les seves pròpies cançons.
Per exemple, Beautiful Day, un dels seus temes més icònics. El grup irlandès n'ha avançat un fragment curt a través de Twitter. El disc es titularà Songs of Surrender, sortirà el 17 de març i inclourà 40 cançons.
Gràcies, Joan.
Que vagi bé.
I als esports, Roger Saperes, bona tarda.
Bona tarda, Albert.
D'aquí a res, 9 minuts, comença la primera semifinal de la Supercopa d'Espanya, Real Madrid-València.
I, evidentment, ja tenim 11. Pel que fa al Madrid, la principal novetat, la suplència de Modric i la presència de l'equip titular de Lucas Vázquez, de Nacho, de Camavinga i de Rodrigo. Recordem que el Madrid té les baixes per lesió d'Àlaba i Tchouaméni, i que també té a Mendy tocat, i que el partit el podreu seguir també a través de RAC+.
Et fa il·lusió la Supercopa, Feu?
Molt.
Molt, eh?
Molt. Molt. Vull dir... Bueno, banderes, hem comprat bocines de gas per demà, per celebrar els... Ui, campions! Mare que em va.
Bueno, hem de jugar a la semifinal.
Té música? Sí. O no té banda sonora?
No, jo no crec que tingui banda sonora. No, super
també ens hi posem la del Mundial.
La sort és que si no guanyem... I si guanyem, mira, saps? Encara em fotrem bandera d'aquesta Supercopa.
Doncs no? Jo trobo que al revés, que és un títol d'aquells que si el guanyes ningú en fa, ni
bueno,
cas.
Una mica de rua sí que haurien de fer, no?
I en canvi...
Mira, si us sembla, podem escoltar Xavi, que avui ja ha parlat precisament d'això. Li han preguntat per la importància que té aquesta Supercopa. El tècnic del Barça ha dit això.
Si no hay títulos esta temporada, pues me vais a matar. Tenemos un título a 4 días vista.
mañana partido y si pasamos el domingo, por lo tanto, a por ello, tengo una ilusión tremenda, ¿no?, de conseguir un título.
Doncs està com el Fel, amb una il·lusió tremenda per aquesta Supercopa. També ha parlat Xavi del fet que jugui en un règim com el de l'Aràbia Saudita.
També hi va haver molta crítica a Qatar i després la gent que ha anat a Qatar doncs ha vist que no és per tant, no? Llavors, evidentment, com a país, l'Aràbia Saudita segur que té coses a millorar, com nosaltres a Espanya tenim 200 coses a millorar i ens hem de mirar més a nosaltres que no els demés. No?
Doncs un dels documents d'aquesta roda de premsa, fins i tot també ha parlat Xavi de les possibilitats que Memphis pugui marxar a l'Atlético en aquest mercat d'hivern.
Li he dit al Mateu també que si no toquen la plantilla estic content, però bé, el mercat és fins al 31 de gener, veurem el que passa. En principi no hi ha novetats que jo sàpiga.
Doncs de moment no hi ha novetats. Xavi també ha dit que la clau demà serà la possessió contra el Betis, que Busquets és un jugador vital per ell.
Oh, i també que considera... contra el Betis demà, ja sí. Veuràs, serà un partidàs... Bueno, estic nerviós. Bueno, se'm nota, no?
No, home.
Que... Arça! Arça!
Estàs que no.
Va, però que no hi cas. Que li ha agafat la tonteria. Demà sí, a les 8 del vespre,
demà
no?
A les 8 del vespre aquest partit, aquesta segona semifinal, amb arbitratge del Cerro Grande.
Home, del Cerro Grande.
Compte amb aquest.
Gràcies, Roger. Anem al temps.
És un
llenapistes,
l'Abel.
Sí, Abel Caral, bona tarda.
Bona tarda. Com m'agradaven a mi les Spice Girls.
Sí, t'agradaven?
Vull dir elles, no musicalment. Clar, ja imagina't un adolescent
de
15...
Tenies preferida, també?
15 o 16 anys, sí. La noia negra.
La noia negra, t'agrada més.
Sí,
perfecte.
Sí, sí.
Perfecte. Va, anem al temps, ara sí, de debò. Va.
Sintonia, sisplau.
Sí, ara.
Doncs, a veure, demà un dia sense els núvols que hem tingut avui, que han sigut prims, però que en alguns moments semblaven amenaçadors fins i tot, però que bé, deixant només algunes precipitacions febles cap a la Vall d'Aran i zones properes, per tant, més sol, que farà que les temperatures al migdia siguin una mica més altes. Després d'una matinada de nou freda, no plenament hivernal, però sí que amb glaçades en sectors de l'interior de Catalunya, una mica més de fred que avui en zones interiors de la meitat sud de Catalunya. I deia que al migdia una mica més de suavitat, serà més fàcil passar els 15 graus cap a la costa, passar els 10 en sectors més interiors, avui hem fregat els 20 al Canal, Montsià, però en canvi cap al Pla Lleida pot haver boira una mica tossuda que freni els termòmetres i allà per tant les temperatures poden recular. Boira que al matí també afectarà sectors de la Catalunya central o de l'interior de les comarques de Girona.
Reykjavik,
mira, tornen a les temperatures negatives tot el dia, menys 3,3 de mínima ara a la tarda, la màxima de menys 0,1, fregant el 0, ha sigut la nit passada, per tant ha anat una mica al revés del que acostuma a passar.
Gràcies, Abel.
Que vagi bé.
RAC 1. Més del millor gospel americà. Les grans veus negres del Mississippi Gospel Choir carregades de vitalitat i espiritualitat. El 5 de gener al Palau de la Música. Entrades a nkprodarte.com i a taquilles.
A punt per acceptar el repte?
Vine als Clubs Claró i aconsegueix el teu propòsit.
4 gimnasos a Barcelona, Claró Sardenya, Cartagena, Marítim i Can Caralleu
i l'Esportiu de Llinars del Vallès.
Et farem un pla a mida que et motivi i t'asseguri l'èxit.
És el moment.
Abona't ara i aprofita les superofertes d'inscripció.
Informa't sobre el repte a claró.cat.
Clubs Claró, més que fitness.
Has de renovar els teus mobles? Amb un termini d'entrega ràpid, a mida i al millor preu. Vine a Facilmòbil, estem de rebaixes. Truca'ns al 682-674-599, visita les nostres botigues o entra a facilmobile.cat.
El 2023, connecta't a la música al Palau de la Música Catalana.
Dimecres, 11 de gener, la pianista Mitsuko Uchida i Mahler Chamber Orchestra interpreten els concerts 5 i 25 de Mozart.
Regala Palau. Regala't experiències irrepetibles.
Entrades a palaumusica.cat.
Qui ja coneix Plus Fresc Supermercat sap que som especialistes en frescos, que afavorim els productors locals, que ens agrada el tracte personalitzat i que tenim ofertes molt bones per ajudar-te a estalviar. I si no ens coneixes, és hora que vinguis a Plus Fresc i gaudeixis fent la teva compra.
La carn gustosa i sana 100% criada a Lleida. El peix més fresc de la Llotja. La fruita i verdura d'aquí. Tenim 7 establiments a Barcelona.
Plus Fresc, el súper que t'estima.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
Mamma Mia, Super Trooper, Waterloo, Gimme, Gimme, Gimme. Posa't els teus pantalons acampanats i les teves sabates de plataforma i vine a gaudir d'aquest espectacular tribut a ABBA. El 2 de gener al Palau de la Música. Entrades a nkprodarte.com i a taquilles.
Últims dies per veure Pares Normals al Teatre Poliorama. El musical d'èxit que ja han vist més de 30.000 espectadors. Una producció de Minoria Absoluta i Els Amics de les Arts sota la direcció de Sergi Belbel. Pares Normals, una comèdia musical que emociona.
Fins al 26 de febrer. Improrrogable.
Posa't en mode rebaixes. Mode rebaixes la mallorquina. Fins al 50% de descompte en roba de la llar. Sí, sí, fins al 50% de descompte. Compra també còmodament des de casa a la mallorquina Ponés o descarrega't la nova app i tindràs un 10% de descompte addicional en la teva primera compra.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Torna la revolució sexual a RAC+1.
Nous capítols amb tots els secrets per gaudir d'una bona vida sexual.
Pràctiques sexuals, joguines, idees, consells, tendències.
La revolució sexual. No et perdis tots els capítols del podcast de sexe a RAC+1.
Per tenir salut i bon sexe.
Escolteu-lo a rac1.cat i a l'app de RAC1.
RAC+1.
Tots som
més
u. Amb el suport de sexydream.es. Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a rac1.cat. Islàndia, amb Albert Ong.
Arribem a les 8 del vespre i ho fem saludant el Pep Martí. Pep, bona tarda.
Bona tarda.
Periodista de Nació Digital, que cada setmana ens explica qui són els que manen a Catalunya, qui són els que remenen les cireres, a partir d'aquest llibre que va publicar ja fa uns mesos amb el Miquel Macià, Vida i miracles de les 50 famílies que mouen els fils de Catalunya. Avui, que comença, de fet, mira, ara sentirem els senyals horaris de les 8 del vespre i serà el futbol, és una cosa, Fel, que comença puntual.
Sí.
Sempre, no?
Sí, sí, sí.
Vull dir que ara deu estar començant el partit.
Falten 9 segons, l'àrbit deu estar mirant, no? Ah, no, sento pipi, sí, ara ja pip,
ja està.
I començar.
Ja s'està esperant allò mirant el rellotge, sí, sí, i vinga, sí. ja poden començar. Doncs bé, comença la Supercopa d'Espanya. Avui parlarem de dos noms molt vinculats a la gestió de drets televisius del futbol, com són Jaume Roures.
Home.
I Tatxo Benet, eh?
Home.
Jaume Roures i Tatxo
Benet. Tinc ganes de saber, aquí.
És a dir, MediaPro, sí, perquè saps moltes de les coses que fan, Pep, però d'on venen, no? Primer de tot, jo crec que hauríem d'anar potser per aquí avui per saber quins són els orígens de Jaume Roures i quins són els orígens de Tatxo Benet i com s'acabaran trobant amb aquest gegant mediàtic que es diu MediaPro.
Sí, perquè són dos personatges molt diferents, perfils en alguns aspectes antitètics. I cosa que és estranya en aquest món dels negocis, sense ser família ni res, han combinat molt bé i porten ja pràcticament, bueno, més de 30 anys junts, no? És curiós, això.
Mm-hmm. Més de 30 anys junts. A veure, Jaume Roures, comencem pel Jaume Roures, perquè hi ha com una llegenda al voltant dels seus orígens, la militància comunista, etc. Ell, d'on és? On neix? A quina família neix?
Una primera diferència entre tots dos és que del Tatxo Benet se'n saben més coses, i entorn d'en Roures sempre hi ha hagut una mica un aura d'un cert misteri. Ell és un noi del Raval, de família humil, comença treballant en una impremta, molt jove, i molt aviat, és una família dels que van perdre la guerra, molt aviat entra en contacte amb el que seria el combat antifranquista i comença a militar en forces polítiques de l'esquerra. A finals dels 60...
Això en Franco viu,
en Franco
encara,
viu,
eh? Vull dir, perquè clar, ell és de l'any 51, em sembla, vol dir que té una mica més de 70.
Ell té 71 anys, el Tatxo, sí, és una mica 5 o 6 anys més jove, i ell entra a militar en una organització que ara potser dirà poc a molta gent, però que llavors va ser bastant activa, que era el FOC, el Front Obrer de Catalunya, que a Espanya es deia Felipe, Frente de Liberació Popular. Allí va militar molts polítics que després van jugar un paper molt important en la transició i després, per exemple, va ser company de militància del Pasqual Maragall, que era també del Foc, després va anar al PSC, això estem parlant finals dels 60, començaments dels 70. Després té un cert procés de radicalització i entra la Lliga Comunista Revolucionària, que era un dels molts grups de l'extrema esquerra que es movien aleshores a l'esquerra del Suc, que veien com una cosa pseudo-burgesa i massa moderada. Un partit trotskista que era, què vol dir trotskista? Doncs eren els que van perdre la batalla dins de la Unió Soviètica, els antiestalinistes, la minoria, els rebels al poder. I això amb ell sempre l'ha marcat. Ell a vegades ha fet alguna referència explícita a això. Aquest component de ser d'un grup petit en contra del que està establert, en contra de l'estatu quo, això sempre l'ha acompanyat. Ell alguna
Trotsky,
vegada...
recordem que el va acabar matant el Ramon Mercader, no?
Trotsky va ser assassinat, en efecte, per un agent de Stalin a Mèxic quan estava a l'exili l'any 40. L'any abans va escriure un llibre que és una mica el llibre que té a la seva tauleta de nit el Jaume Roures, que és un llibre que es diu La nostra moral i va d'ells. Un llibre de l'any 39.
Un llibre del Trotsky, eh?
Del Trotsky, on, entre altres coses, diu que el fi justifica els mitjans, que tu has de tenir molt important els teus objectius si vols conquerir el poder, on sigui, i això implica a vegades ser una mica pragmàtic o cínic, podríem dir, no?
El llibre, recordo, quan el vaig llegir, que ara no me'n recordaré el nom que li deien, no? però hi havia noms d'aquests, diguem, dins dels partits trotskistes, tothom tenia un apel·latiu, no?
Ell era Melan.
Exacte.
Per què era Melan? Perquè era un noi que veien com una mica melancòlic.
A Melan de melancòlic?
De melancòlic. Ell també sempre ha conreat aquesta imatge d'un home una mica, en alguns aspectes, monacal, poc donat a la vida social. És que, bueno, la seva feina empresarial doncs, li ha donat una projecció. A diferència del Tacho, que jo crec que està més acostumat o li agrada més, es troba més còmode intentant intervenir amb la realitat social, que és molt actiu a les xarxes, que està a Twitter, que cada dia fa diversos comentaris, sempre busca una controvèrsia, jo crec que Roures no.
El Jaume Roures és molt més discret, no? Ja ho era, diguem, de jove i ho continua sent ara, perquè me l'he d'imaginar... diguem, amb xòfer, sense xòfer, cotxe oficial... Bueno, cotxe oficial no, perquè no ocupa un càrrec oficial, però vull dir que...
No, diuen que ell molts dies arriba a la feina conduint el seu propi cotxe i és molt en això... Em sembla que per una festa d'aniversari que li van organitzar a Madrid va haver de fer una mica de còctel, per dir-ho d'una manera, però ell vol passar el més desapercebut possible.
Jaume Roures entra a TV3, quan es funda TV3, just al principi?
Són tant un com l'altre, és allà on es troben, són de l'equip fundacional, quan la televisió pren volada amb l'etapa de Fons Quintà, sí. És un personatge... Ell entra a l'àrea de producció, el Tacho Benet a l'àrea d'esports, que són una mica els dos camins que confluiran, no?
Clar, conflueixen això, conflueix també amb la gestió dels drets esportius, no? Que a TV3, diguem, ja... o sigui, TV3, hi ha un moment que comença a fer partits del Barça, que això semblava impossible, diguem, no te'n recordes, Fel? Que
sí,
clar,
sí.
Era una cosa que ho poguessin fer les televisions autonòmiques i va haver un temps, que em sembla que era el partit del dissabte a la nit, no? Que és el que veies abans de sortir a sopar i abans d'anar al Barroc, segurament. Sí. Es feia TV3 i es feia les televisions autonòmiques, només.
No? És quan Televisió Espanyola perd el monopoli. I aleshores ell aprèn, jo crec que aprèn allà a negociar aquests temes, perquè és un dels negociadors que, en fi, de les converses molt complicades que hi haurà, perquè TV3 es fa, doncs, amb els drets de la Lliga. Jo suposo que la Televisió Espanyola, acostumada a un monopoli sense oposició, li costa més d'entrar a la lluita, diguem, en un mercat lliure, no? Per dir-ho d'una manera. Llavors, és allà on ell, d'alguna manera, intervé, n'aprèn molt ràpid, després deixarà TV3 i crearà pocs anys després, Mediapro, que ja es dedica com una gran companyia audiovisual, no? Això sempre s'havia retret, els seus crítics doncs, diuen, home, han aprofitat doncs, el que van aprendre a TV3, això segur que els ha donat molt d'avantatge per guanyar terreny respecte a...
Com tanta gent, no?
Com
tanta
gent. Aprofita les experiències lloc, vitals,
exacte.
No? Això
bé,
és així.
Jaume Roures doncs, era una persona pràcticament desconeguda per la gent que ens pugui estar escoltant, perquè la feina que feia a TV3 era una feina de portes endins. Tacho Benet és un cas diferent. Jo, Tacho Benet, per exemple, el recordo, tinc dues imatges de Tacho Benet en pantalla. Una, va arribar a presentar el Telenotícies.
Sí. Ostres.
Tacho Benet. sí. I presentava també un espai que era el de vacances. Mm. Era una cosa que es feia abans a TV3 i que llavors va desaparèixer. I Tacho Benet feia el de vacances, també, no?
Feia el de vacances, va entrar a Vallès Esports aviat, va dirigir Vallès Esports.
D'on venia ell, per això, abans
de TV3? Ell és de Ponent, és de Lleida, fill d'un periodista, va començar molt jovenet allò fent cròniques pels pobles, va acabar després fent de corresponsal a Lleida de diversos diaris, El País, El Periòdico, i quan comença l'aventura de TV3, forma part també de les primeres plantilles. I allí es troben ells dos. No sortiran els dos junts cap a Mediapros,
no
perquè després ell se'n va a dirigir una empresa ja també d'audiovisual a Madrid, Audiovisual Esports, torna a Barcelona, és a dir, ell crea Mediapro, Roures, doncs, a començaments dels 90, i ell entra cap d'uns anys després i es fon amb ell, i aleshores ja des d'aleshores sí que és un matrimoni econòmic bastant sorprenent, no? Així com ell, diem que ve de l'esquerra radical i, de fet, no ha abjurat mai d'això, en canvi, doncs, potser, bueno, el Tacho Benet se l'ubica més en una posició filoindependentista, en el seu moment també, potser a l'entorn de Convergència o dels sectors més sobiranistes de Convergència, això no vol dir que tingui adscripció de partit, independentista, sempre ho ha estat, i ara d'una manera molt, molt vehement, des de els inicis del procés. Roures, en canvi, no. Ell ha dit explícitament que ell no és independentista, que està a favor del dret a decidir. En algun moment ha dit que havia votat a Podem, fins i tot una vegada va dir que havia votat a la CUP, però no es considera ni nacionalista ni independentista.
Sentim coses abans d'entrar a Mediapro, abans d'entrar en el bistec, diguem, coses que ha dit, per exemple, Jaume Roures.
Jo crec que tots tenim obligacions cap a la societat, no? I que les hem d'exercir al llarg de la vida. Això és el que em dic militar, i potser jo tinc un excés de responsabilitat i llavors em preocupo més de coses que potser no m'hauria de preocupar tant, no? Però bueno, diguem-ne, jo intento militar no només a Mediapro, sinó en general, no?
És el fragment d'una entrevista que va concedir el diari Ara a l'Esther Vera, la seva directora, i a l'Albert Martín el juliol del 2020, on també parlava en aquesta mateixa entrevista dels inicis de Mediapro.
No em considero un empresari, però no ni per bé ni per mal, sinó perquè, diguem-ne, jo que em dedico és a produir coses que tenen que veure fonamentalment amb l'audiovisual, i per això estic a Mediapro, i per això existeix Mediapro. No, ningú pensava fa 25 anys, quan vam començar 4, diguem-ne, no vam començar 4 per avui ser 7.000 a no sé quants països. Volíem, doncs, això, fer les coses que sabíem fer, que ens agradàvem, que havíem après moltes a TV3 i altres llocs i tal. No hi havia aquesta perspectiva més empresarial.
7.000 a no sé quants països, ha dit?
Bueno, ells tenen uns 8.000 treballadors, són presents en prop d'una cinquantena de països. Les xifres d'ells són espectaculars, una facturació de 1.300 milions, tenen centenars de plató a tot arreu, treballen en totes les grans dels sectors audiovisuals, és una cosa...
A què es dedica Mediapro, diguem? Si preguntés una pregunta tan senzilla i tan complicada com aquesta, perquè fan moltes coses
ells
diferents.
Ells el que diuen és que ells són una companyia que cobreix tota la cadena, diguem-ne, de producció vinculat a l'audiovisual, des d'organització d'esdeveniments, que és una cosa que ha anat agafant molta volada, producció de televisor, els drets televisius són, home, és el tema dels drets esportius, on ells possiblement sigui el buc insígnia de la companyia i el que els ha donat probablement, doncs, més ingressos i més beneficis, sèries de televisor, és una cosa...
Pel·lícules,
ells han produït una cinquantena de pel·lícules, han treballat amb el Woody Allen, han guanyat diversos premis, una de les últimes, no d'aquest any, però el Goya recent, amb El Buen Patrón, que va tenir un èxit espectacular, ells van portar un munt d'estatuetes, això ha estat un èxit important. Van fer també Camino, ja fa uns anys, que poca gent hi apostava, que tractava del cas d'una noia d'una família de l'Opus Dei, va portar molta controvèrsia, que va ser un èxit. Aquí van, potser va ser una de les vegades que van posar més falca en el món cinema, que va ser una mica de sal, no? Dins aquest. Toquen totes les tecles vinculats a audiovisual que ens podem imaginar.
També a vegades, diguem, amb aquest concepte que explicava abans el Jaume Roures, de militar, no? De continuar militant, encara que siguis empresari, i produint unes pel·lícules sí, unes altres no, diguem,
això
no?
Que diu ell de jo no treballo, jo milito, això ho repeteix moltíssim. Jo diria que el Tatxo Manet, en canvi, si li preguntessin, dirien que no. Que ell, bàsicament, és un empresari. I a vegades fins i tot he intentat treure-li un ferro ideològic a les coses que ha fet, que quasi sempre moltes de les coses que ha fet el Tatxo també tenen un component ideològic, vulguis o no, no? Però fixa't, això que deies, aquí ho tinc apuntat, primer proveïdor mundial de serveis de transmissió via satèl·lit. Això és els drets de no només de part de l'esport espanyol, de la Superliga xinesa, dels drets de la Lliga belga, de la primera lliga canadenca. Ara acaben de fer-se amb els drets de la Lliga de Futbol Femenina, junt amb un altre gran del sector. O sigui, és un, bueno, era el titular per Espanya dels drets de Qatar. Això, important. Ara que deies això de la Supercopa, des de fa uns anys sí que està guanyat per Movistar, no? Això sí, ells havien tingut una intervenció, però ells, per exemple, en el que són tot el que és la Liga, de la part de comercialització internacional, el que es pot veure fora d'Espanya, i després el que es pot veure en establiments públics, bàsicament hotels i restaurants, això ho tenen ells. Movistar té potser la part més gran del pastís, perquè això és un gran pastís.
Clar, però aquest gran pastís...
Que són molts blocs, eh?
Són molts blocs i han sigut moltes batalles, perquè, vull dir, la guerra dels drets, Fel, t'ho recordaràs, sí, sí. Vull dir, que et perdies, diguem, amb tot l'entramat judicial de denúncies, de judicis contra denúncies, etcètera, etcètera, però d'alguna manera era com una empresa que, a més, comandada per Jaume Roures i Tatxo Benet, que ideològicament, segons per qui, eren sospitosos, no?, que de cop i volta fan l'assalt a una cosa com són els drets televisius o un pastís tan llaminer. No?
La batalla amb Soge Cable va ser de les que fan època, i és enrabassadíssima, perquè perden alguna batalla, després el jutge els acaba donant la raó, doncs és una batalla als tribunals, no? La lluita en prisa serà brutal amb aquest tema, no? I ara ho continua sent, cada vegada que hi ha les subhastes de la Lliga Professional, ells han de lluitar amb tots els seus competidors, sobretot Telefònica és el més potent, respecte a Mediapro, és on hi ha més batussa, realment, eh?
En mans de qui està Mediapro? O sigui, la propietat de Mediapro, diguem, quan vas a mirar l'accionariat, qui hi ha?
L'accionariat...
O qui hi ha hagut i qui hi ha ara?
Fins, no fa gaire, fins al 2017, ells tenien una part molt important del pastís. El 2017 sí que es va produir un canvi important, perquè s'ho va quedar... va comprar amb una ampliació de capital el 52-53% de l'empresa, Orient Ontai Capital, un fons d'inversió xinès, que són els que tenen ara la majoria. Ells conserven un 12%.
Cada un.
Quan va entrar el fons xinès, va comprar a la resta d'accionistes, entre ells el Romy, que era el tercer que feia la troika amb el Tatxo i el Roures, va comprar la part dels altres socis. Però la seva no la va tocar, i ells continuen al capdavant del negoci. Amb la direcció.
Anem a una faceta diferent del Tatxo Benet. Hem sentit la veu de Jaume Roures. Deixem sentir la de Tatxo Benet. És una entrevista al Tot es mou de TV3 el febrer del 2018, després de comprar una obra d'art que es titula Presos polítics, de Santiago Sierra. De parlar de tota aquesta feina també del Tatxo Benet amb aquestes obres d'art censurades.
Quan hi ha un acte de censura, el que es tracta d'impedir és que la gent pugui veure aquesta obra, perquè hi ha algú que decideix decidir per la gent i decideix que aquesta gent no és prou madura per veure l'obra. Llavors jo crec que com a resposta a això d'aquí el que s'ha de fer és posar l'obra a l'abast de la gent. I en aquest sentit vaig dir i continuo dient que la meva intenció és posar l'obra a l'abast de qualsevol museu, galeria de Catalunya, d'Espanya, d'on sigui, que la vulgui exposar.
Aquest va ser l'inici d'un projecte que ell acarona molt, que és, ell diu, Museu de la Llibertat, i que és una col·lecció que jo crec que això és bastant... Jo no tinc cap notícia que s'hagi fet en algun altre lloc al món, un museu d'obres censurades. Ell també ha insistit, aquest va ser l'inici, però ell ha insistit que ell, la seva pretensió no va ser mai fer una col·lecció allò antiespanyola. sinó que volia recollir obres censurades de tot el món. Sempre ha explicat que una mica el que el va acabar de decidir va ser una obra que va veure una instal·lació d'una autora algeriana que es diu Silenci, que es veuen unes catifes amb una... amb un recinte religiós musulmà, amb sabates de tacó, no? Que allò el va impressionar com una defensa de la identitat femenina humillada en molts d'aquests països, i aleshores la va comprar. I a partir d'aquí en té una col·lecció ja que comença a ser important, que s'ha exposat en part al Museu de Lleida i que, no sé com està ara, però la idea era que s'obrís a la casa Garriga-Nogués. Uh-huh. No sé si hi ha hagut algun canvi amb això, però clar, aquest aquí, és un dels seus projectes.
Aquí parlàvem d'aquesta obra, d'aquest Presos Políticos en l'Espanya Contemporània, del Santiago Sierra, que va ser exposada a la Fira Arco, hi ha els rostres pixelats de víctimes de la repressió, entre ells Oriol Junqueras, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, en fi, va haver tota aquella polèmica, ella es va quedar aquesta obra.
La va comprar el dia abans que fos censurada. O sigui, encara no estava censurada.
Però és que n'hi en té una, que això és una mica més antic, que té, no sé si la van exposar, el MACBA era aquella, la del rei emèrit, que el sodomitzava.
En posició incòmoda, anem a dir, sí,
no?
en efecte, que crec que també, no només...
Això hi va haver molt merder quan sí. amb aquelles...
Bueno, no només va ser censurada, sinó crec que van acabar censurant el director, que va saltar, no dic per finestra, però va ser cessat. Sí, mm-hmm. Sí, això va provocar molta polèmica, realment.
Per tant, Tacho Benet té això, també té un altre projecte molt conegut últimament, del Tacho Benet, és una llibreria mítica, diguem, la recuperació i revitalització de la llibreria Ona.
Sí. Llibreria Ona que no havia desaparegut totalment, però que havia quedat reclosa en una petita botiga Gràcia que portava la filla d'un dels fundadors, el Jordi Úbeda, i aquesta dona va saltar pels aires quan un dia la truca doncs, el Tacho Benet i diu, escolta'm, rellancem-ho i jo seré el principal, diguem, accionista, però si vols, reflotem-lo, no? I es va obrir molt a prop d'on havia estat, que havia estat a la Gran Via, i ara està a Pau Claris, i és un centre, jo crec que és molt més que una llibreria, és un centre cultural on cada dia passen coses, on es fan debats, on es fan... i que sembla que funciona molt bé, ho porta la Joanda Bataller, i és un dels projectes, home, de mecenatge, que això sí que s'ha de subratllar, perquè és una aposta ambiciosa, no tan generalitzada, diguem-ne, en el món dels que manen, no? Aquesta aposta de gastar-se molts diners, diguem-ne, en un projecte d'iniciativa cultural.
Avui estem parlant de qui són els que manen a Mediapro, Jaume Roures, Tacho Benet, dos dels grans noms de l'audiovisual a Catalunya. Parles de la llibreria Ona, recordo que el novembre del 2020 vam anar a entrevistar el Tacho Benet allà, perquè havia publicat un llibre, em sembla la travessia més difícil, em sembla que deia,
sí,
o un títol així, que parlava que va estar ingressat i molt fotut per la Covid.
Va estar molt greu. Va estar a les portes de la mort, de fet, eh? Va estar molt, molt...
Molt, molt, totalment. Sí. La portada era ella en pijama, em sembla, sí. Que em sembla recordar. I sí. Hi ha algun fragment de la conversa que no sé si també ens explica coses del personatge.
L'oxigen t'entrarà a pressió i tu l'has d'ajudar. Com l'has d'ajudar és respirant d'una manera determinada, que és inspirar, aguantar, perquè m'entrés l'oxigen fins a dintre, i expirar. Això era molt dolorós, perquè quan m'entrava l'oxigen em cremava tot el pit, i per tant el que em demanava a mi el meu cos, la meva ment, era, escolta, fes respiracions curtes perquè així no et farà mal. Vaig estar sense dormir, sense menjar, simplement preocupat per ser conscient, o sigui, perquè la respiració deixés de ser un acte reflexe i fos un acte conscient. És a dir, jo prenia aire tal, i tornava a treure l'aire. Ja poden ser 25.000 respiracions, que les 25.000 n'hi vaig ser plenament conscient de com les havia de fer.
Ell diu que va aprendre a disciplinar la respiració, cosa que és una cosa que, quan vaig llegir el llibre, sí que em va impactar bastant. Del llibre recordo que ell va dir que es va posar a prova, i amb totes les seves també, una situació d'aquesta es posa a prova també les teves conviccions, i es va veure refermat amb dues idees que ella tenia, que quan arribés el moment no tindria por a la mort i que no creia en Déu, que la fe, que de petit l'havien obligat doncs, a anar a missa i tal, però que ja de molt jove havia descregut completament, que té molts amics creients amb els que els hi ha de interlocutar, però que no és un home de fe.
No lluitava per no morir-me, lluitava per viure, o sigui, no pensava en la mort, pensava en la meva vida, pensava en que havia de tirar endavant, perquè i ho pensava, però ho pensava moment a moment, és a dir, en cert sentit jo disfrutava del moment aquell, ho estava passant molt malament, però estava vivint, estava viu, i podia lluitar, podia fer coses, i per tant aquell present era l'únic que m'importava.
Bé, aquest capítol de la lluita per la vida que tenia Tatxo Benet amb el coronavirus, com tantes i tantes altres persones a Catalunya, i que ell la va escriure en aquest llibre, La travessia més difícil, que ara veiem la portada aquí amb la Maria, i efectivament surt amb una bossa d'escombraries, em sembla, que és on portava les seves coses, a la porta de casa seva, i amb aquest pijama de quadros, amb aquesta foto, diguem que es va fer coneguda en el seu moment. Parlat de coses bones de MediaPro, coses que no els han sortit bé. A mi em venen dos noms al cap, per exemple. La Sexta i Público.
Sí, clar, ells han tingut també fracassos, naturalment. La Sexta ja és una història molt més llunyana, però la crisi econòmica els hi va afectar molt i van acabar sortint malament.
O sigui, ells eren socis,
van impulsar una televisió... i els hi va faltar en aquell moment pulmó, les circumstàncies contractuals no els van ajudar. Més complicat va ser Udapúblico. Jo crec que Udapúblico els ha fet més mal perquè sí que afecta una mica contradiccions ideològiques, allò que deies abans de... No, clar, jo no treballo, jo milito, però clar, els extreballadors de Público, diari en paper que va sortir i va acabar a Fogassa, amb els treballadors al carrer, doncs encara se'n recorden, no? I ells han vist la cara, diguem-ne, del capitalista més descarnat, no? Perquè també, quan estàs davant d'una companyia, es depèn d'aquestes decisions, no? Per tant, aquí també hi ha un component de trotskisme i un component d'ultraliberalisme a l'hora de prendre decisions econòmiques doncs fumudes, no? També han tingut problemes,
això perquè Público continua, l'edició digital està en mans seves, diguem,
sí,
encara
la part digital, però clar, ja no és el que era i va quedar, diguem-ne, al carrer professionals, alguns d'ells realment molt valuosos, no? Aquest és un element que també se'ls pot retreure. El Tatxo Benet sempre es defensa dient, home, és que, ostres, aquí aquest país no pots tenir cap fracàs, no? Perquè sempre, si fracasses amb una cosa i triomfes amb 10, sempre se't retreuen, però bueno, sí que amb una societat oberta hem de poder criticar. També se'ls ha criticat molt possibles tractes de favor des de TV3, l'Associació de Producció de Documentals de Catalunya ha dit com que ells es defensen també dient que, a veure, la facturació que MediaPro obté de TV3 és, això dit pel Tatxo Benet, és el 0,5%.
Sí,
ja m'imagino. Uns senyors que treballen amb Disney, que ara acaben de comprar canals de pagament de Disney, Sports Televisor, a l'Argentina per 30 o 35 milions d'euros, a veure, esclar, el percentatge de TV3, però el que és innegable és que TV3 és el seu bressol, allí van aprendre, i segurament aquests vincles també són una part importantíssima en la construcció, doncs, de la companyia, no? Això és evident.
Clar, pensava això de quan parlaves de documentals i TV3, ells produeixen dos documentals també sobre el procés, vull dir que això, diguem, a Espanya, de quina manera els passa factura a MediaPro?
Els passa factura en el sentit de que han estat bèstia negra de l'espanyolisme, i probablement els hi ha fet fallar també algun altre projecte, no pas el de Público, però potser sí l'operació que van fer per intentar comprar el periòdico a la família d'Asensio. Operació que va anar a Premsa Ibèrica, però que tenia una oferta molt millor per part d'ells.
Llavors, o sigui, a veure, ja em si m'aclareixo jo.
Ells van ser...
MediaPro fa una oferta per comprar el periòdico a la família Asensio, als antics propietaris del periòdico, que és una oferta, diguem, amb més calés sobre la taula que no pas la de Premsa Ibèrica, que és qui s'ho acaba
quedant.
Sembla
que tenia molta més robustesa financera l'operació aquesta.
I qui s'hi hauria ficat pel mig per dir no amb aquests no?
Home, en aquell moment, a veure, que el periòdico passés a mans d'una companyia en la qual s'havia, hi havia independentistes al capdavant i d'altres que havien coquetejat amb el procés, en fi, tampoc, aquí sí que no hi ha gaire ciència-ficció, té bastanta versemblança que algú s'hi devia haver ficat, no? Mm.
Jaume Roures, tertulià, no?, al matí de Catalunya Ràdio, encara ara, tant amb l'època, em sembla, de la Mònica Terribas, també ara amb la Laura. En una entrevista amb la Mònica Terribas li deia això.
Una cosa és que l'1 d'octubre fos una demostració de dignitat i de força de la gent, l'altra és pensar que ens vam autodeterminar l'1 d'octubre. No, per desgràcia, no ens vam autodeterminar l'1 d'octubre perquè encara no hi ha prou gent, diguem-ne, que estigui per això. I aquesta és la realitat, i la feina dels polítics o de la gent preocupada per la situació és veure precisament com som capaços d'eixamplar aquesta base. No en tenim prou amb on fins hem arribat, no?
Ell ha acompanyat el procés fins al dret a decidir i no més enllà, podríem dir. Sempre ha mantingut més escepticisme pel que fa a una Catalunya independent a curt termini, no és la seva posició.
Per acabar, quan parlem dels que manen, moltes vegades també en el llibre que veu escriure amb el Miquel Macià, parlem sempre d'aquestes llistes dels més rics, de si hi són, si no hi són, quina posició ocupen. Estem parlant de dues persones riques o estem parlant de dues persones propietàries, diguem, d'una empresa que gestiona molts diners i...
La companyia és potentíssima, però ells són rics, home, no estan en el pòdium, però segons el Mundo, que disfruta amb aquests rànquings, el Tacho Benet el va situar...
Sí, creus que disfruta el Mundo?
Home! Jo diria
els
que
veus,
sí.
Els veus, fotem, va, anem a fer el rànquing.
Si més no, insisteixen molt, no? Però posen el Tacho Benet en un dels últims rànquings amb el 188 de més rics de l'Estat. I atribuïen un patrimoni de 265 milions. Una mica més que el Jaume Roures, que el posaven al 204 amb 235 milions.
Quan diuen patrimoni, saps què volen dir exactament?
Home, no? Jo suposo que vol dir el valor real d'allò que posseixen, no de les empreses que dirigeixen. Perquè, clar, ells mateixos, Mediapro, quan hi va haver l'entrada dels xinesos, ho van valorar en 1.900 milions d'euros, però, clar, aquests 1.900 milions d'euros no són patrimoni personal dels Roures, no? I això és Mediapro i aquí hi ha més gent, no?
Molt bé, Fel, t'ha quedat satisfeta la curiositat?
Sí. A mi, Jaume Roures, si em posessin 10 persones i em diguessin, has d'endevinar qui és l'amo de Mediapro, sempre tinc la sensació que seria l'últim que diria, no? Sí. Que no vas amb un jersei d'aquells, la manera que parla, aquell posat, dius, que és un poeta, aquest senyor, deu ser un filòsof, no? Però empresari no és aquest. I sí, ho és, ho és.
Bé, Pep Martí, moltes gràcies.
A vosaltres.
Ho deixem aquí per avui. A Islàndia, tallant el bacallà, Joan Ferrús, el control tècnic, Eva Català, Mireia Ardèvol, Marc Ferragut, Maria Xinxó i Albert Tom. Una pausa i de seguida el Bonaví i l'Anna Ballonesta amb el 900. Tornem divendres, que demà juga el Barça a la Supercopa, que en Feli està nerviós, eh?
Ai, sí. Visco Barça. Visco Barça.
Va, bona nit.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Deportivo amb la Copa CEP. Ja està tot a punt perquè cadets i juvenils es juguin la fase final de la Copa CEP del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 14 i 15 de gener. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Bella. Mundo Deportivo, diari oficial.
RAC més 1 presenta Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya amb Xavi Alujas. A Quilòmetre Vertical coneixeràs històries particulars, reptes personals, esports, natura i aventura.
Va ser dur perquè vaig estar 10 dies sol a temperatures molt baixes, menys 15, menys 20, però em vaig mantenir fort.
La muntanya és la gran protagonista a Quilòmetre Vertical, per aprendre a gaudir-la i respectar-la.
Les experiències serveixen com a aprenentatge.
Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya a RAC més 1. Escolta-la a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
RAC 1.